olla de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, acompanyat dels patateros habituals. Jordi Beltran, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, encantat a la vida.
Hola, Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, què tal?
Xavi Puig, com va? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què tal, Toni Muñoz?
Molt bé, aquí estem.
Clara, aquí estem. Clara Molins, bon dia.
Hola, bon dia.
Saps què estava pensant? Que així com per Nadal és gairebé tradició que ens patrocina la secció una empresa de
torrons.
Una empresa de torrons, una empresa molt reconeguda del país.
L'empresa
de torrons, que és Torrons Vicenç, patrocina aquest espai. No entenc, sincerament no entenc, com no hi ha una cua d'empreses demanant patrocinar, de veritat, a la porta de la ràdio, demanant patrocinar la tertúlia de patates, que és una secció tan celebrada i exitosa entre els oients. No m'ho explico.
Què ens hauria de patrocinar ara?
No sé. Jo tinc opcions. Ara anem de cara a Tots Sants, eh? Ara el proper tema així a celebrar. Tots Sants. Per tant, panellets Ripollet. castanyes Toma. Castanyes Toma també estaria bé. I boniatos. Pinferrer són possibles...
Però...
A part de patates, frit ravi...
Una cooperativa d'oli, no?, que ens envies un litre.
Per fer la tertúlia.
Sí. O
Estrella Damm, no?
Això ja és un altre nivell, eh? No, però jo estava pensant que sí, o d'aquestes... Sabeu aquestes, no sé, marca de truites congelades del mercat, de supermercat? Ah. Congelades o de plàstic, sabeu?
Això igual et feia baixar l'audiència.
Bueno, escolta'm.
A la patata, eh? Perquè n'hi ha algunes que
truites
són bastant
delictives. Truites de patata, la Manola patrocina, jo ho trobo, la tertúlia de patates. Em sembla molt greu que no estigui passant. Bé, en fi, és el cap de setmana prèvia que tornin a començar les escoles. Els que sou pares d'aquí, que sou la gran majoria... No sé si hi ha més alegria o més dubte, però bé, allà està.
No veig l'hora, no veig l'hora que arribi el moment.
El Dani Puntiprat s'està fent que sí amb el cap, eh?
Fa 6 mesos porto... Bueno, m'he posat a... Com es diu allò? El cronòmetre, el compte enrere, a veure si arriba. I
final countdown.
Menys,
necessitat, sí. Sí.
I segons com, cada vegada queda menys perquè tornin a casa. També t'ho he de dir.
Calla. Bueno, en tot cas, a la tertúlia de patates no hem de parlar d'actualitat i política, però, en fi, volia compartir amb vosaltres també els neguits de l'audiència, que d'aquí a 2 dies portaran les seves criatures. I segurament hi ha aquesta barreja de necessitat absoluta i a l'hora d'una certa temença. Bé, anirem repassant algunes de les coses que, en els pròxims minuts, de les coses que han sorprès més als patateros aquesta setmana. Va, i començarem amb la Garolera. Mireia, tu diràs, què és el que t'ha sorprès aquesta setmana?
A veure, és un tema, diguéssim, que tots ens hi trobem cada setmana o cada 10 dies o cada 15 dies. I aquí us llenço la pregunta. Cada quan us talleu les ungles? I més, i subpregunta, la de les mans més que la dels peus? A veure, us explico el perquè, almenys perquè us ho rumieu mentrestant. M'estic adonant que jo he volgut sistematitzar lo de les ungles, és a dir, jo me les tallo no cada setmana, sinó cada més o menys 10 dies, perquè no em creixen suficientment cada setmana.
Perquè tallaries carn, no? Si ho haguessis de fer cada setmana,
sí,
tallaries carn, clar.
Tallaria carn, exacte. Llavors ho faig cada 10 dies. Això és un xou, perquè, clar, si comences un dilluns, l'altra setmana ja estem a dimecres, dijous, vull dir que no va bé. Llavors, clar, si hi ha algú que ho tingui sistematitzat d'una manera que ho faci cada dissabte al matí a les 10 i 2 minuts, per exemple, o a aquesta hora mentre escolta la tertúlia de patates,
no,
com ho feu?
A mi el que em sorprèn que ho tinguis sistematitzat de cap manera. És a dir,
no ho tinc molt sistematitzat.
8, 10 dies, no sé què. O sigui, jo crec que la majoria de la gent és quan se les veu llargues, no?
Sí, quan hi ha la necessitat imperiosa, que no pots allargar-ho.
Però tu quan detectes tu la necessitat, Molins? És a dir, quan piques amb el got... quan no pots escriure al mòbil, per exemple?
No. Quan començo a mossegar-me-les i a tallar-me-les mossegant-me-les. Això és fastigós, saps? Llavors penso, no, ho faig, o sigui, ho faig, llavors no, para, Clara, no te les mosseguis així, o sigui, no te les talles mossegant-te-les de nervis, perquè això és fatal, talla-te-les.
He de dir que quan durant un temps vaig estar treballant amb les tres senyores i un senyor, aquell programa...
Històric.
Allà va venir Miquel Roca i li van preguntar precisament un tema de com es feia la manicura i ell va reconèixer que se la feia... Via vocal.
Mossegant-se les
ulles. Home, i Miquel Roca sembla un senyor bastant acuradet d'imatge i tot
home,
això.
Home, el seny.
Però igual és... Resulta que és el millor sistema, no ho sé.
Bueno, jo no me les he tallat mai, les ungles.
Aquí està.
De les mans,
jo... I la rosalia menys.
No soc conscient mai d'haver-me tallat les ungles amb unes tisores o amb algun mecanisme per tallar-me les ungles de les mans.
No les arribes a veure llargues mai, no?
Eh?
No les arribes a veure llargues mai, no? Perquè sempre
es mosseguen.
Sempre s'automosseguen, aquelles ungles.
On les llences? Contra les mossegues?
No ho sap. No n'és conscient. No n'és conscient.
Però les empasses.
Estem anant pel Pedregall, ja, eh?
No, però i quan us les talleu? On us les talleu? Perquè això pot ser una font de conflictes.
Sí.
Clar, te les talles al menjador i deixes la resta
tallada. No, però no es deixen les restes. No es deixen les restes, home.
No es deixen les restes. Llavors, la feina és el sistema.
Disparades a vegades, eh? En restes estan disparades a llocs on rentem les mans.
Pam.
Però en busses la pica.
A la dutxa i amb mampara, saps?
No sé.
Ja està.
No entès, això.
I així sempre queda allà, tio. I ja està.
A dins de on queda dintre?
De la banyera.
A dintre de la banyera? Ai.
I després obres l'aigua i que se'n vagi per l'aigua.
Ai. I ara tinc un prou, Douglas, tu. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, la Molins.
A veure, jo m'he fixat molt en aquesta setmana, que no sé si us passa, però a mi una de les coses que m'ha deixat el confinament és la petita obsessió per la neteja. I concreto, per fregar el terra. És a dir, ja no és que tingui por de contagiar-me, llavors estigui tot el rato netejant el terra, fregant el terra, sinó que és més aviat un tema... de que ja estic tanta estona teletreballant que m'hi fixo molt en la ronya. Sabeu què us vull dir? I llavors, des d'aquí de passo la fregona. I he comptat que cada dos dies, més o menys, passo la fregona.
Per tant,
dos dies? Home,
sí,
tampoc
sí,
és una
sí,
obsessió.
Sí. Déu-n'hi-do. Home, abans ho feia molt més de tant en tant. No?
Abans ho feia
tot el
mes. Quan no treballaves... Saps què passa?
Que cada obsessió, fregar cada dos dies, tampoc...
Cada com fregues tu, Toni Muñoz?
Saps què passa? Que jo crec que... Doncs cada dos.
Jo crec que frego...
Després
de tallar-me les ungles.
Però és que, escolta, més que això depèn, perquè no és... vull dir, el fregal no és regular. És a dir, hi ha zones de la casa que són menys fregades que d'altres.
Clar.
Sí, però el menjador, per exemple, el menjador cuina.
Per exemple, tu quan et poses a fregar, fregues tot el pis? De cop? No m'ho crec.
A vegades sí, no, o sigui, no, tens raó. Insisteixo més en el tema cuina i menjador, veus? Perquè és on més ens hi estem i és on més necessita el lleixiu i el detergent. I llavors les altres zones menys. El cas és que també, clar, el fet de fer-ho més freqüència, penso, si ha de passar algú, com ho salvo, això, no? Llavors és paper de diari, no? Que ho havia vist fer la meva àrea tota la vida.
La vanguardia,
perquè és el que tots llegim. O deixar un passadís de seguretat perquè hagi de passar que passi per allà.
Ostres, però això ja és enginyeria, ja, a l'hora de...
Pues estic amb aquestes.
És complicat,
amb conos, o com ho fas?
amb crits. Fes el favor de passar pel cantó dret!
Home, pots posar els blocs de formigó, aquests que estan tan de moda a Barcelona, i fas una mena d'interiorisme tàctic.
Ara...
Exacte, aquest efímer, no?
O com el 2017, amb manifestants. Es pot fer un cordó de seguretat com davant de la Conselleria d'Economia. Bueno, no, però que no passi ningú, que això està fregat. No, però sí que no està ben resolt. És veritat que no acaba d'estar ben resolt el tema del trepitjar o no trepitjar, eh?
No. A més, diari queda la marca de la tinta.
Com que es queda la marca de la tinta? Però quin terra tens, tu?
Un terra blanc, massa blanc, ja t'ho dic.
No, però
I la vanguardia massa fresca.
Estava... L'has comprat acabada de...
Sí, bueno, de sortida de la rotativa.
Exacte. No, el que estava pensant és que hi ha habitacions compromeses. Hi ha habitacions que hi ha un moment donat que no n'ets conscient i t'has autotancat en una zona que no pots sortir.
Oh, exacte.
Sabeu? Això, aquell moment que dius... No ho he fet bé. No m'he deixat l'espai de sortida. No he anat cap a la direcció correcta de la porta. I estic fregat i no puc sortir ja. O sigui, què faig ara?
Sí. Estigues 20 minuts o 30 a un racó de la casa sense mòbil, sense llibres, sense res, esperant que s'assegui.
L'aïllament del fregat és terrorífic. O, per exemple, aquell moment que, no sé, algú... Si tu, per exemple, pots estar al sofà i et diuen, espera que frego, eh? I llavors... aquella sensació de que no pots baixar els peus mai. No s'acaba de secar, això. Escolta, que he d'anar al lavabo.
Exercici abdominal.
He d'anar al lavabo, eh? Trepitxo. Bueno, doncs això, el drama. Vinga, què és el que li ha sorprès aquesta setmana al Xavi Puig?
Doncs mira, la sensació, i no és la primera vegada, quan entres en un poble petit, en alguna hora... més o menys intempestiva, és a dir, primera hora del matí, última hora de ja molt tard a la nit, o un 3 de novembre, que sigui un dimarts o un dimecres, i et sents absolutament observat per tota la gent autòctona del poble. Fins i tot et sembla que hi pot haver franctiradors en algun terrat que estan controlant de dir, hòstia, qui és ara aquest? Qui és aquest cotxe que ha entrat ara aquí, que no toca, a les 6-7 del matí, avui aquí al nostre poble, no? O ara a les 10 de la nit? Què fa aquest caminant per aquí, per aquest carrer? Això no és normal. I veus allà com... en veus un, però jo t'imagines que hi ha a les finestres tot de veïns controlant i fins i tot, com passa alguns cops, enviant-se missatges, ara que hi ha això del WhatsApp, al grup del poble de... Ojo, que hi ha un tio caminant a les 10 de la nit pel carrer Major, que no és normal, eh? Això no és normal.
Que no és d'aquí.
I passa a qualsevol poble que vagis petit, és a dir, de dimensions reduïdes, on pràcticament tothom es coneix, que et sents realment observat en hores no normals del dia, eh?
Perquè
I aleshores sí, digues. Et comportes d'una manera diferent, és a dir, per a mi em passa, quan vaig a aquests pobles... intentes com, et sents tan observat que dius, va, ara vaig a fer-me una mica el simpàtic perquè vegin que no sóc una persona dolenta, no? Que vegin que vinc de bona fe, eh? Bon dia tingui, eh? Potser que no saludo mai a ningú, saps? No saludo mai a ningú. Aquell dia et fas especialment simpàtic perquè la gent no s'espanti, no?
T'obliga a saludar, sí o sí. Perquè si no hi ha una tensió allà latent,
clar,
molt incòmode.
Clar.
Hi havia una pel·li que anava d'això, em sembla que la protagonitzava Glenn Ford, que era un tio que arribava a un poble i tothom el veia com el foraster, llavors hi havia gent que el volien eliminar ja d'entrada.
Carai!
I després hi ha una anècdota també de
Bob Dylan,
que va sortir a passejar una nit per un barri, no sé si del New Jersey, no sé què, i uns veïns van trucar a la poli dient, aquí hi ha un tio molt raro que estava donant voltes, tal i qual, i era Bob Dylan amb la caputxa, que li agafava per anar a passejar, i la gent va dir, aquest tio és un mangui.
A veure,
la poli el van anar a detenir, i ell va dir, però què fan? Diu, jo soc Bob Dylan. Diu, sí, i jo Bruce Springsteen. Diu,
no, jo sobre això que dèieu d'enviar missatges entre els veïns, sempre he pensat que si en un poble petit tenen el grup de WhatsApp de tot el poble, saps?
Segur.
De tot el poble, tots els veïns. Grup de WhatsApp.
Sí, eh? Si no tots, vaja, menys en la casa aquella que no hi vol ser perquè és la que transporta bé en tot el poble, però hi ha pobles on la majoria hi són, eh? Allò, perquè, en un grup.
Segur. Perquè llavors encara és més greu, no? Per exemple, marxar-ne d'aquell grup. Vull dir, si és tot el poble... Mireu, sabeu què? Jo no puc estar tot el dia mirant el mòbil. Pam! Ja està, sí. El de Cal Sánchez... Ja ha sortit, eh? Sempre fet... Bueno, allò és mortal. Sí. No, però és una fórmula bastant interessant, aquesta d'anar-se enviant missatges per cada cop que per qüestions de seguretat, però segurament sobreutilitzada, en tot cas. I el que seria molt maco és, Puig, que tu estiguessis dins d'aquest grup i veiessis, mentre estàs caminant pel carrer,
el que diu
la gent de hi ha un tio molt raro.
Estaria bé, veus? És veritat, camuflar-te, és a dir, algú del grup, fer-se passar per un altre i a veure què diuen de tu.
Va, què és el que li ha sorprès aquesta setmana al Jordi Beltran?
Que no existeixi cap grup que es digui Asimptomàtics.
Oh!
Hauria d'haver-hi un grup català que es digui Asimptomàtics i la primera, el seu primer hit hauria de ser Jo no tinc tos. Aquest... Però a part d'això, el que més m'ha sorprès és comprovar, constatar la crisi que ha generat la falta de turisme a les botigues del Barça.
Pep?
Perquè ahir estava comprant a una carnisseria, ho he de reconèixer, soc omnívor, i quan estava comprant una carnisseria molt petita, que caben com a quatre persones com a molt allà davant del taulell, però només hi eren jo i el que venia, i passa un home amb mascareta i un carret d'aquests de comprar, i diu, l'objeto del Barça, i una altra vegada, com? L'objeto del Barça... I jo dic, però què estàs dient?
Jo ja ho he entès, ara la segona sí que l'he entès, eh?
Sí, no, no, però és que amb mascareta, sí, eh? Em sembla que era llatinoamericà. I què dius? I el botiguer, jo, què vols? Diu, camisetes del Barça. Queren? No. I llavors diu, i calzoncillos? I va treure uns calçotets del Barça. I llavors dic, potser com ja no va turisme a les botigues del Barça... Han generat uns venedors mòbils amb el carret de la compra que porten dins xandalls, samarretes... No. Però els calçotets... Clar, jo no he anat massa a la botiga del Barça, eh? Però no, hi ha calçotets del Barça a la botiga del Barça?
Ostres, no ho sé.
Jo crec que no. Mira, vaig anar la setmana passada, justament la setmana passada, sí. Vaig anar al Museu del Barça.
Ah, mira.
I al final desemboca tot l'itinerari a la botiga del Barça. I no vaig veure, eh? Vaig veure de tot, doncs... però calçotets no n'hi havia.
Què et va sorprendre dels objectes de la botiga del Barça? Hi havia alguna cosa...
Que tot era molt car.
No vas poder comprar res.
No, és que vaig voler comprar-me una tassa, saps, per allò. I vas dir, dius, força Barça.
I valia, el millor moment per dir-ho.
I valia 9 euros, eh? I vaig dir, mira, saps què?
No
cal. Que no, igual. Jo crec que aquest portava les samarretes de Suárez, i Arturo Vidal, possiblement, que ja deuen estar una mica de rebaixa. No, però al final, quan m'encenc els calçotets, he dit... Dic, perdona, dic, és que jo sóc de l'Espanyol. Si ja us ha marxat cagant lleig. Sí que era una possible solució.
Però estava pensant, perdona, Beltran, que jo crec que la idea dels calçotets del Barça són més de promocions periodístiques tipus els calçotets del Barça de Mundo Deportivo, no? O sigui, deixeu també que el Mundo Deportivo pugui posar a la venda els seus calçotets del Barça de no sé quina època de l'any. Però ja arribarà, no?, el moment així de la parca d'hivern... El calçotet, el pijama, ja l'estem esperant.
Però aleshores hi ha calçotets del Barça. I no es fan calces del Barça?
Ah. Jo crec que també, sí. Aviam, jo n'he vist, de calçotets i calcetes. Sí, jo n'he vist.
Però els has vist oficials o així que, bueno, xurrimanguis?
Semi-oficial.
Semi-oficial.
No, perquè porten l'escut és de veritat, però no és de la marca oficial.
Però, a veure, clar, és que aquí hi ha diferents models. Hi ha el de l'escut, just a la part important.
Noi,
important.
I hi ha el calçotet que és tot blau i grana, blau grana, per tot arreu.
O l'escut al cul.
Aquest és molt més dur.
O l'escut al cul, que aquest també podria ser.
Sí,
l'estampat
a
les natges.
No, i el que porta les inicials, FCB, en la goma, diguéssim, de dalt.
A la goma, això de la goma.
I la cara del president al darrere, aquest també.
Van molt buscats. No, estava pensant si què és el més estrambòtic del Barça que podeu haver tingut vosaltres. Perquè jo crec que ja ho tinc.
Bueno, deixa'm pensar, jo he tingut algunes coses bastant...
Bueno, estrambòtic, no sé. Jo crec que tenia una forquilla del Barça. Sabeu, metàl·lica, sí. Allà amb el logo.
Jo encara la tinc, aquesta.
Ah, sí, la
tens? Jo tenia unes figuretes de plàstic que representava que eren els jugadors del Barça.
Any 94-95.
Unes rèpliques que no semblava ni un. L'altre dia les vaig provar i...
No podies reconèixer-les.
Els meus pares em van dir, bueno, les hem tret perquè és un lloc que li toca molt al sol i s'estaven fonent. I diu, bueno, mira, aquest em sembla que és el Puyol, que portava el cabell llarg. Però s'havia de deduir molt, eh? Vull dir...
Tipus futbolí, no? Que no es pot identificar.
Sí, exacte.
D'un tití han arribat a fer figureta o no?
De caganer, no, han fet d'un tití.
D'un tití han fet caganer. Ho dic perquè com se l'ha vist tan poc, potser... No hi ha el referent per poder-ho fer. No,
els caganers dels jugadors del Barça també, sort que porten el número, alguns.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí, sí,
si no, costa, eh?
I què és el que li ha sorprès aquesta setmana, Toni Muñoz?
Doncs el que m'ha sorprès aquesta setmana són dues coses. Una, que m'he rapat el, em vaig rapar el cabell i pensava que semblaria més jove i no. Val? No, la veritat és que vaig pensar, dic, mira, em raparé el cabell i així em trec uns quants anys. Ja no passa això. Abans, quan eres més petit, et rapaves i tal, i semblava doncs, que bueno, no, la gent et veia més petit, igual que si t'afeites, no? Però ara aquest
has
efecte s'ha
perdut,
perdut ja,
de cop. Has perdut 10 anys de cop,
exacte,
aquella frase.
Exacte. I ara, no. És a dir, ja em va passar amb la barba, que em sembla que me la vaig afaitar l'any passat, que se't veu allò, tota la cara neta, diguéssim, no? I diuen, oi, tens més... Abans em deien, tens cara de nen. I ara ja no, eh? Ara ja no. Ara només se'm veuen galtes, se'm veu molt frut, saps? I ja la gent ja... Aquest efecte ja no passa, no? I després vaig pensar també doncs, que amb el cabell rapat també vaig pensar, bueno, queda més juvenil, saps?
I no.
Un tio dur.
És mentida. I, en fi, l'únic que et trobes amb altra gent que també va amb el cabell rapat, que també es pensa que té menys anys dels que té, i bueno, et mires així, no? I dius, bé, no funciona.
No ha funcionat, eh?
I ja està.
Haurem,
bueno,
de buscar,
la reflexió.
Haurem de buscar tècniques de rejuveniment alternatiu, diguem-ne.
Ja, però ja costa de trobar-les, eh?
Ja. La roba, diu la Garolera. Què dius, Garo?
Això, la roba, que apostis per la roba juvenívola.
Sí, mira, em vaig posar uns pantalons curts d'aquests texans, saps? Com retallats.
Sí.
I unes bambes. I després em vaig posar com una samarreta amb uns dibuixets aquí i tal. I amb el meu cabell rapat i tot això, tampoc.
A més, arribarà el punt...
Et rapes lateralment? És a dir,
sí,
jo crec que si et rapes lateralment i et deixes cap de cendrer, aleshores queda una mica més cani i potser sí que queda com més,
sí?
Més jove. Però clar, canis grans no se'n veuen, per tant ja et situaria en el grup.
Sí que se'n veuen, sí.
Ja, no ho sé. Potser m'he de posar unes, no sé, cadenes d'or... roba, samarretes amples,
a veure,
una gorra...
Tenir-te la part de dalt rossa i la de baix no...
A mi se m'acut...
Maquillar-te una mica, segons com...
A mi se m'acut una altra solució.
L'arracada, posar-me una arracada.
També, però hi ha una altra solució.
Un tatu
a on? Te'l vols posar?
Al coll. Una calavera.
A mi se m'acut una cosa, que és que siguis conscient de l'edat que tens. Que això és una solució...
Això és el
que
millor.
Això és una solució que bueno, que
jo
és molt,
porto bé,
molt
recomanable. Jo porto bé.
Molt.
Sí, molt.
Va, anem amb les músiques que han ressonat al cap dels patateros. Comencem amb el Puig.
Bé, avui us porto una mexicana de finals dels 80. No em preguntis per què, però la vaig trobar i em va agradar i potser acabarem tots aquí. Doctor Psiquiatra.
Ui. És molt raro, això, eh? És com una mena de barreja molt estranya entre els anys 80 de
Llonses. La movida.
Sí, sí, però una mica rara. De
Gloria Trevi, aquesta senyora.
Gloria Trevi. Era un mite
sí, no?
Entre les comunitats latines, nord-americanes.
Ah, sí?
Gloria Trevi, home. Sí, era un festival, aquesta dona.
Doncs no
sé. Una mica Alaska, em recorda.
Una mica.
No? Un punt d'Alaska.
Bueno.
Per animar una mica la festa i tots acabarem, aquí on diu
sí,
ella.
El doctor psiquiatre.
Jo crec que els psiquiatres acabaran anant al psiquiatre.
Exacte. Anem amb la cançó de la Garolera, vinga.
A veure, és una cançó que tant és qui la interpreti, però que fa molt temps que sona i sona i sona sempre a qualsevol ràdio i en qualsevol minut. Per això l'he triat, de fet.
All life.
worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit.
Això és dels 90, no? O què?
Jo crec que és... Ara potser m'equivoco. 96, 98, és igual.
Sí. Sí.
Finals dels 90, però és aquella típica cançó que dius per què sona sempre a les radiofórmules, encara ara? Aquest estiu, tu anava fent zapping amb el cotxe, allò, diferents emissores, i el live de la Disri, que jo crec que és l'únic èxit que ha fet, sona. I hòstia, és una mica això, no? Com a resum de l'estiu, aquest tema.
Sí, doncs mira, sí, jo, jo me l'he trobat moltes vegades, sí? Aquesta cançó, sempre que dius, va, vaig a posar música al cotxe i tal, sempre sona aquesta, que al final era una bona cançó, però clar, quan l'has sentit 25 yeah. milions de vegades, al final ja cansa una mica, però bueno.
Va, Muñoz, la teva.
Doncs mira, jo avui vaig una mica de guais, i no sé si es diu ja, potser ja no es diu això.
Està passat a moda.
No.
Ja no, com bueno, el teu look.
Estàs intentant... Oh!
Bueno, pues
estàs intentant ser...
Esperem que no ho hem sentit, això, clar. Avui us porto una cançó de Michael Kiwanuka. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. Aquesta és una cançó que es diu I'm a black man in a white world, és a dir, soc un home negre en un món de blancs, del Michael Kiwanuka, que està molt bé, que... El bombo caixa, com l'has vist, Clara? L'has vist,
eh? Molt bé, molt bé. No era el típic i previsible. Tenia una elaboració interessant.
Ho fa amb les mans, no? És a dir, va fent així. I, bueno, trobo que és una cançó que està molt bé.
Va, anem amb la cançó, doncs, ara, de la Clara Molins, per arribar a les 8 del matí, també, després del Jordi Beltran.
Vale. Una cançó que es diu I Forgot That You Existed, de la Taylor Swift. I ara us explico per què. I forgot that you existed. And I thought that it would kill me, but it didn't. Peaceful and quiet. I forgot that you existed. Em vaig oblidar que existies. I no m'he mort. Cosa que està molt bé. És a dir, vaig oblidar-me que existies i estic la mar de bé. Mm. I he sobreviscut a això. Bueno, m'agrada molt aquest lema com a màxima vital, està molt bé. I a més, és una cançó que una mica que la poso per homenatjar una mica meva, que tot el dia me la posa i me la recorda. És una membre del meu grup i ell la va posar a l'assaig que vam fer. Mm-hmm. I res, que es veu que és la Taylor Swift, que potser estem acostumats a veure-la en un registre molt comercial, ha tret uns discos últimament molt interessants. Aquest és el penúltim, que es diu Lover, però l'últim, que es diu Folklore, també es veu que és la bomba. I res, que
doncs,
l'haurem d'escoltar.
Cançó de Taylor Swift, també per acompanyar-nos en aquest matí de Tertúlia Patates. Va, Beltran, remata-m'ho tu.
Fa molt temps que no fèiem una d'aquestes de subidona, avui en tenim una, aquesta.
Ara.
Aviso. Té una intro llargueta, però mira. És ideal per quan has sortit la nit anterior, tens ressaca i vas pel passadís topant en les parets. Les bateries són les topades de les parets. Mira. He de dir que la portada d'aquest disc em recorda molt a una gran amiga i companya de Toni Muñoz. Jo després te la passaré a la portada, Toni.
Vale.
I va pujant. Vas topant fins que arribes a la cuina i trobes l'ampolla de Vichy per veure allò tot seguit, i llavors és quan ve el subidón. Per arriba, Mariano, fondi! Diana Ross, amb una producció magnífica del The Chic, de Nile Rodgers i els nois del Chic, i aquesta cançó, l'any 80, es va convertir com en un himne d'alliberació gay. i una que es va fer molt popular, podríem dir que és l'equivalència als 80 de la revolució sexual, segons com ara de la Casa Azul, però és una cançó que han passat ja 40 anys i manté un nivellat espectacular. Es diu Estic sortint, no sé si de l'armari d'on, però algú se la va fer seva i, noi, el dia ha funcionat. Diana Ross.
Diana Ross, també per acostar-nos als 8 del matí amb tota la canya. Nois, Garolera, Clara Molins, Xavi Puig, Jordi Beltrán, Toni Muñoz, com sempre, moltíssimes gràcies, bona tertúlia patates, i ens trobem dissabte que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Molt bé, bon cap de setmana.